Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre. Un capítol el d'avui amb entrevista de debutant, perquè tenim a l'estudi de la ràdio a l'Antònia Tubau. Ella és filòloga i és professora. Ella és de Vilafant. I superada la cinquantena, es decideix a publicar la seva primera novel·la. El títol és Poders Ocults. Ho ha fet a la col·lecció Delictes Juvenils de l'editorial Llibres del Delicte. La novel·la, de fet, parteix d'un fet real com va ser l'esvorant obert al subsol de la Rambla de Figueres, per sota de la qual hi transcorre la Riera Galligants. Un fet que ha finalment desencadenat el que aquest mes ha acabat sent la primera novel·la publicada de l'Antònia. Primera o quasi primera? O quasi primera, perquè abans ja havia sortit autoeditada a través d'Amazon. Amazon, amb el nom de Aún no sé quién soy. Tan bona va ser la resposta que ara s'ha adaptat al català i ha interessat a una editorial com Llibres del Delicte. Antònia, sigues molt benvinguda a la ràdio. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Havies escrit. Això és una cosa que es porta dins i més o menys sempre
sí.
Es fa.
Sí.
Però novel·la, aquesta és la primera.
Exacte. Jo havia col·laborat amb premsa municipal, fent articles, i havies publicat ja alguns contes. Estic en una xarxa d'escriptors de l'Alt Empordà, que es diu Crealit, i allà hem anat fent també cosetes. Però novel·la, és la primera.
I com ha anat això? Explica'ns una mica doncs, la gènesi. Per què? Per què ara? Com s'ha engegat tot plegat?
Doncs, com has dit, tot va començar amb el forat de la Rambla. Allò me va donar una idea per un conte que jo vaig voler presentar al Premi Frederic Pujolà de Narració Fantàstica. I ja quan l'estava escrivint, jo ja veia que allò no seria ben bé un conte. El que passa que el vaig deixar com amb un final obert i el vaig presentar igualment. I llavors, a l'estiu següent, vaig dir, continuem-lo. I perquè ja a l'hivern no podia evitar-ho. Els personatges m'anaven com explicant coses que passaven després i tenia aquella necessitat de continuar. I sóc professora, llavors, clar, no tinc molt de temps, però a l'estiu sí, i a l'estiu és quan em vaig animar a continuar-ho, i va ser com un riu, no?, que tot flueix i tot m'aporta cap al final de la novel·la. I la vaig deixar reposar, i a l'estiu següent doncs ja vaig acabar de... Bueno, vaig anar polint i vaig anar fent coses i vaig dir, ostres, doncs sí que tinc una novel·la acabada.
Uh-huh. De quantes maneres es pot llegir la realitat?
De moltes. Clar.
A veure, posem-ho en context. Imaginem-nos un diari que es digués, mira, a l'Alt Empordà, que es digués La Tramuntana, podria molt ben ser, no és, però seria bonic que existís un diari amb aquest nom, que publiqués, posem per cas, un 30 de novembre de 2014, una notícia que n'és encapçalada per aquest text, i que digués, les intenses pluges de la matinada passada han desbordat la Riera Galligants de Figueres, que passa per sota de la Rambla. Això ha provocat, i això és text original d'una notícia, suposada, diguem, al capdavant del llibre, diu, això ha provocat la caiguda d'alguns arbres i un forat de 40 metres quadrats en un dels trams del passeig d'aquest municipi empordanès. Segons ha informat Protecció Civil, l'incident ha passat aquesta matinada a conseqüència del temporal que des d'ahir a sota Catalunya, fet que ha obligat la Generalitat a activar en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per inundacions, l'INUNCAT. Si no hi hagués posat aquesta veu o aquesta entonació tan pel·liculera, podria perfectament ser el text d'una notícia real.
Sí.
I a partir d'aquesta notícia s'estira el fil i comença tota la trama amb un personatge que té uns capficaments i fins i tot té un poder molt especial.
Sí, la Carla, la nostra protagonista, que és una noia força jove, que ho ha passat molt malament, fins i tot ha estat tancada en un sanatori perquè ella es pensa que no està bé del cap, diríem. i el que en realitat li està passant és que té, està desenvolupant poders. Ella torna a Figueres i es troba amb dos obstacles, dos conflictes. Un és que la desaparició d'una amiga seva, que ha parlat amb la família, ningú sap on és, i llavors amb unes morts misterioses al voltant del forat de la Rambla. Llavors, no sé si puc explicar gaire més, però és curiós que aquest fragment de diari que llegeixes és l'últim que vaig escriure, perquè quan vaig acabar la novel·la, clar, allà a l'Empordà tothom sap això de que va passar...
De l'esvoranc a la Rambla.
Si aneu a la Rambla, encara es veuen els dos arbres que van plantar després, més primets, més petits, no? Perquè... Uh-huh. Encara hi ha aquella marca d'allò que va passar, encara, tot i que ja fa uns quants anys. Però, és clar, llavors pensava, si la gent que ho llegeix no és de l'Empordà...
Li faltarà aquest context.
Exacte. I llavors, al final, vaig dir, va, doncs afegeixo aquesta notícia, que podria ser perfectament real, per posar una mica en context la situació amb la que es troba la Carla quan torna a Figueres.
Uh-huh. Quan he fet la introducció del programa, deia... és la primera o quasi primera novel·la de l'Antònia, de l'Antònia Tubau, i amb això volia dir que hi ha hagut la versió d'Amazon, la primera era en castellà, el títol era Aún no sé quién soy. Explica'ns una mica aquest procés. Què ho va fer,
sí,
qui és aquest antecedent?
És que, a veure, clar, tot va començar amb el conte en català, però quan ho vaig... començar a desenvolupar novel·la, dic, què en faré d'aquesta novel·la? I com que sóc professora i els meus alumnes parlem i me parlaven molt del Wattpad, que ells llegien molt a través del mòbil pel Wattpad. I vaig pensar, doncs potser la meva idea no era publicar, autopublicar-la ni tenir-la en llibre, sinó senzillament, dic, si l'acabo, la penjaré en el Wattpad. I en el Wattpad només es pot escriure-ho en castellà o en anglès. Llavors, doncs, tot i que ja la tenia començada, la vaig tornar a començar en castellà. I ja la vaig acabar en castellà. Jo faig classes, tinc les dues filologies, però faig classes de castellà. Llavors, no m'era problema canviar d'una llengua a l'altra. I per això va començar sent en castellà, perquè la gent, és una de les preguntes que em fa, per què en castellà si tu normalment escrius en català? L'únic motiu era aquest, que jo el volia penjar al Wattpad. Quan la vaig tenir acabada, la vaig deixar llegir a lectors beta, amb altres escriptors que havien publicat, perquè el que ens passa també, bueno, el que em va passar a mi, que suposo que li passa a tothom quan comença a escriure, és que no saps si és prou bo allò, perquè penses... és publicable, això tampoc volia quedar malament ni publicar una cosa que no tingués un mínim de presència. I de seguida em van dir, l'has de tenir en paper, no siguis tonta, presenta-ho a alguna editorial. Però jo amb la meva feina pensava, ara busca editorials, comença a anar a trucar portes, i vaig dir, no, faré una autopublicació, la tindré en paper, que a mi també em feia gràcia, el típic per regalar a la família, i així, i per això va acabar sortint a Amazon. I n'estic molt contenta, perquè la veritat és que, bueno, s'ha pogut, molta gent l'ha llegit, però és clar, no deixa de ser una autopublicació i la llegeix la gent que em coneix, la gent de l'Empordà i de la zona.
Però ara has fet un salt endavant.
Clar.
Per cert, Llibres del Delicte, la col·lecció Delictes Juvenils, però no és una col·lecció de novel·la negra? Diguem, novel·la negra, aquests poders ocults, més aviat novel·la fantàstica,
clar,
fins i tot amb un toc de western, expliques a les tapes.
És una barreja, perquè són... no deixa de ser, sí, hi ha una part de fantasia, hi ha misteri, perquè hi ha uns casos que s'han de resoldre, o sigui, hi ha una part d'investigació, hi ha aventures, i també hi ha un toc sentimental, o sigui, que és, per això dic, és molt experimental, o sigui, hi ha una mica de tot. Potser jo... pensava què és el que m'agradaria llegir o què és el que en el jovent, aquest jovent que normalment li costa tant llegir, què li podria agradar. Jo crec que va sortir d'una forma natural, perquè tampoc pensava ben bé en ells, no? Sinó més en una història que tingués ganes d'escriure jo. I va sortir així, és una barreja. I clar, la col·lecció de delictes juvenils també hi ha una mica de tot. També ja és això, ja hi ha un misteri, no? I unes aventures i no sé, jo suposo que devia encaixar. No ho sé ben bé per què ho van triar, la veritat. Jo, quan ho vaig publicar en castellà, em vaig trobar molta gent que em deia ai, per què no hi és en català? I llavors, l'estiu passat, vaig dir, doncs la tradueixo. Tinc l'avantatge de ser filòloga, és que m'ho puc fer jo, no he de contractar algú per la traducció, i la vaig traduir al català. I, com sempre, els dubtes, no? Que no se m'escapi res, sempre veuen més quatre ulls que dos. Vaig contactar amb una companya meva, companya i amiga, i li vaig dir, Marta, fes-me una ullada a això, llegeix-te-la, que no se m'hagi escapat cap castellanada, perquè el anar traduint és fàcil que tu et sembli que allò és correcte i no. I jo sempre, ara dono, com t'he comentat, dono classes de castellà, ella de català, i era més fàcil trobar coses. I quan ho va llegir, me va dir, m'ha agradat molt. Bueno, li va fer... La veritat és que, tot i que sigui juvenil, s'ho ha llegit molt, jo crec, més gent gran que no joves, per ara. Almenys els inputs que he rebut, i a la gent gran també els està agradant.
I els teus alumnes? Els hi has passat?
Sí.
I quina resposta o quin retorn en has tingut?
Que volen la segona part ja.
Ah, que bo.
Sí, és molt divertit. Clar, l'han llegit en català, acaba de sortir, no han tingut temps. L'han llegit en castellà i... Jo no he fet propaganda perquè era allò com...
Fa pujar nota llegir Els poders ocults?
No, per ara no. El que sí que és veritat és que jo havia dit que era conflicte d'interessos i no volia, però alguna companya meva de l'institut sé que l'ha ofert per llegir com a lectura voluntària. I clar, llavors sí que m'arriben aquests comentaris o que em venen a veure, estic llegint la teva novel·la, m'està agradant molt, o que l'han acabat i em diuen, faràs una segona part? A mi això em fa molt... Suposo que és lògic, no és per llançar-me
a floretes. És un dels millors elogis que es pot fer un escriptor.
Però quan me diuen això, jo...
En volem més.
Jo m'engreixo 10 quilos només que em diguin això. I bueno, no ho descarto, però bueno, per ara estic amb altres
coses. Antònia, aprofitant que et tenim a la ràdio, i ja que toquem el tema de la joventut, dius, siguent professional de l'educació i havent escrit aquesta novel·la, que ja ha rebut aquests inputs que ara ens explicaves, dius, a la joventut o als alumnes de secundària, les lectures que els hi obliguem a fer, que els hi obliguem a llegir, són les més adequades? Perquè sovint, o periòdicament, ha passat amb convidats d'aquest programa que diuen, home, a vegades les lectures que els hi obliguem a fer en l'etapa obligatòria d'ensenyament, més que guanyar lectors, els estem expulsant del món de la lectura.
I estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Clar, tots volem que llegeixin clàssics i que coneguin què és el Lazarillo o quins els autors com la Rodoreda, però potser... a l'edat que els tenim no estan encara preparats per fer aquestes lectures. El que passa que suposo que hi ha professors que diuen si no ho fan ara, no ho faran mai, els han de conèixer aquests noms, però és clar, llavors perdem lectors. Jo crec que últimament estan llegint, ens estan arribant nanos també que llegeixen més que abans, eh?
Aleluia!
Sí.
Aleluia poder escoltar una opinió positiva.
Sí.
Perquè quasi en aquest programa dius, seria d'estar plegant veles, eh? És molt bonic, m'agrada escoltar algú que diu doncs hi ha una tendència cap a millor.
Hi ha una tendència cap a millor. I potser sí que és veritat que també hi ha alguns que a la part d'aquests anys de l'adolescència doncs llegeixen menys, però si han pujat fins a segon de l'ESO llegint, jo crec que després hi tornen de més grans. Però jo que ara porto molts de clubs de lectura i en l'institut uns quants, veig que hi ha molt d'alumne que llegeix voluntàriament, no només el que és obligatori del centre. També és veritat que és important que els professors triïn lectures que els agradi. No tot ha de ser per treballar el bullying o per treballar altres temes. Per això jo aposto per coses que no n'hi ha gaires de llibres de fantasia dirigits a aquests nanos. A vegades no cal que tot sigui per aprendre, no? També és trobar el plaer per la lectura. I pot ser que en un llibre com Poders Ocults no es vegi tan directament, però hi ha aquells missatges que l'autor va deixant que un bon lector juvenil els capta indirectament. No cal que tot sigui tan directe, que tots els llibres hagin de passar a l'institut, hagin de ser colles que... És que jo em trobo això, que em trobo molts de llibres que són tots molt iguals.
Esteu escoltant Els oficis del llibre, a la vostra ràdio local. Avui parlem amb l'Antònia Tubau, que acaba de publicar Poders Ocults. És la seva primera novel·la, com a novel·la llarga. Abans havia fet contes, una narrativa més breu. I aquest Poders Ocults tenia una primera versió en castellà que es deia Aún no sé quién soy, que llegeixo o he llegit en alguna notícia que el títol una mica està inspirat en un dels referents literaris de l'Antònia, com havia estat la Maria Àngels Vayreda, que tenia una novel·la que es va dir Encara no sé com soc. Maria Àngels Vayreda i qui més? Quins serien els referents literaris de l'Antònia?
Clar, bueno, n'hi ha tant. Jo és que llegeixo tant que quan me diuen quin és el teu autor preferit, no en sé triar un. Clar, a mi m'ha agradat molt sempre la fantasia des de petita. Llavors tinc molts d'autors, però precisament la Vayreda no és de... Va ser perquè la seva novel·la la vaig rellegir potser fa uns anys, quan començava, quan estava escrivint aquesta novel·la, i em va cridar molt l'atenció, perquè també és la protagonista també és femenina, també passa a Figueres i explica la seva vida, que també és dura, com la de la Carla, però amb un context totalment diferent, perquè precisament també recomano molt aquesta novel·la de la Vayreda, perquè explica la Guerra Civil a Figueres i els bombardejos que hi van haver, que van caure precisament a la ciutat. I vaig pensar que era com unes vides paral·leles, una en el 20, l'altra en el 21, i vaig retocar perquè no és el mateix títol, però la semblança, no? Perquè no deixa de ser una noia que evoluciona, que el dolor i tot el que viu la fa transformar-se i la fa empoderar-se. Aquí ja entrem també amb la Carla, que sembla que està molt sola, no té ningú, però en el fons veiem que la resiliència d'aquesta protagonista i com lluitarà per conèixer-se en ella millor i tirar endavant i aconseguir doncs un final... O no, és que no vull tampoc d'allò, no?
No, sí, no hi entrem més en detall, no féssim spoiler d'allò que es diu. Ja amb les engrunes, amb els últims minuts d'entrevista, Antònia. I ara què? Hi haurà segona part, sí? O tens alguna cosa al forn?
Val. Sí, l'altre es diu Poders Ocults perquè no és una traducció ben bé, és una,
cert,
és una versió.
Ho he llegit, que no és exactament una traducció un de l'altre, ja, sinó que el mateix argument s'ha adaptat.
Exacte, hi ha uns petits canvis, per això llavors el títol és Poders Ocults. Ara mateix amb aquest grup que et comentava, que es diu Crealit, que estem... Ens ve, bueno, que som escriptors i il·lustradors de l'Empordà, ens hem marcat un repte que és escriure una novel·la sentimental que passi a Figueres. Per tant, estic immersa en la redacció d'aquesta segona novel·la.
A quantes mans? O quants...
No, en principi som 5 escriptors, però cadascú escriu la seva.
D'acord.
I ens anem llegint, i estan sortint 5 coses ben diferents, perquè és curiós, tot això són experiències creatives que per molt que l'únic que ens havíem marcat és que passés a Figueres, que sortís el Sant Jordi a la Rambla, i llavors la resta, i clar, tothom està escrivint novel·les molt diferents. Ja surt una novel·la històrica que passa a l'edat mitjana, una altra que tira cap a negre, la meva que sembla que no, però el tema paranormal acaba també sortint, una més humorística, tipus Bridget Jones, o sigui que estan sortint 5 novel·les que, tot i que tenen el punt d'unió, que és la novel·la sentimental, són completament diferents.
Els oficis del llibre. Avui amb Antònia Tubau hem conegut la gestació i l'entorn d'aquests poders ocults. La seva primera novel·la editada per Llibres del Delicte en la col·lecció Delictes Juvenils. Antònia, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la ràdio.
Igualment, moltes gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Els oficis del llibre ens obren cada setmana una finestra per recordar bibliòfils destacats al llarg de la història de Catalunya. Avui dediquem aquest capítol a Isidre Brunsoms i Sicar, mecenes i bibliòfil, nascut a Barcelona el 1849, mort a Valldemossa l'any 1922. Un bibliòfil que ens presenta una setmana més la Judit Cubeny i Guàrdia. Judit, com anem?
Anem molt bé. I a més, mira, encavalquem 2 segles i encavalquem allò, un parell de trossos dels països catalans, de Barcelona a Mallorca, i tornada, passant per tota Europa.
Va, doncs, coneguem-lo, coneguem aquest Isidre Brunsoms.
Mira, l'Isidre Brunsoms i Sicar fou un home molt culte. Va estudiar a Berlín i allà va començar a formar la seva biblioteca. Més tard va viure també a Viena, París i Londres. Va partir d'una col·lecció formada per Jaume Andreu i va reunir en allà 5.000 fullets del segle XVI al XIX, que és una col·lecció anomenada Fullets Bons Homes, entre els quals destaquen els relatius a la Guerra dels Segadors i a la de Successió. Us l'he portat perquè això no es coneix gaire i a vegades hi ha gent que busca coses de la nostra història i no les troba, doncs. Aneu a buscar això. El 1910 va llegar a la Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans tota aquesta col·lecció. El 1915 hi llega la col·lecció Cervàntica, que és una de les més completes en edicions originals antigues i traduccions i amb rellevant bibliografia cervantina. Aquesta l'havia començat a reunir de jove mentre estudiava a Berlín. En agraïment a aquesta donació, l'Institut d'Estudis Catalans va crear un premi, Isidre Brunsoms, d'Estudis Cervantins. La col·lecció Brunsoms Chacón, perquè part de la col·lecció és de la seva esposa, consta de 1.778 volums. Va ser donada per ell directament, això que us hem dit, tant a la biblioteca de l'Institut d'Estudis com al museu, a la Biblioteca Nacional de Catalunya. En aquí trobareu Incunables, edicions en castellà del Tirant lo Blanc, i edicions del segle XVI i XVII. La major part són enquadernacions de luxe, assignades per tallers de Bedford, Hardy, Chambol-Duru, Trouts, Bausonet, entre d'altres. La donació ingressà a la Biblioteca de Catalunya l'any 1948 a la mort de Mercedes Chacón i Silva Bazán, vídua d'Isidre Bonsoms. El llegat de la col·lecció de llibre antic estipulat al 1922 de llibres de cavalleries, cròniques i novel·les i algun manuscrit, com el de la versió catalana del de Camaró, que ell havia estudiat a l'Acadèmia de Bones Lletres, de la que fou membre. Allà també publicà algun treball sobre Tirant-lo Blanc. Amb Bonsoms va col·laborar en la iconografia de les Ediciones del Quijote i en la bibliografia crítica de les obres de Miguel de Cervantes, publicada per Leopold Rius. La Biblioteca de Catalunya conserva la col·lecció cervantina, la col·lecció de fullets històrics i polítics i la col·lecció Bonsoms Chacón, formada per incunables. Total, total. El total de les seves donacions supera els 9.800 volums. En teniu per donar i vendre.
Déu-n'hi-do. Isidre Bonsoms i Sicar, protagonista d'aquesta càpsula d'avui, a càrrec de la Judit Cobenya. Judit, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Així serà.